Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Continua la recerca de l'home que ahir a la tarda va desaparèixer quan el cotxe en què anava amb el seu fill va ser arrossegat per la riera de Sant Quintí de Mediona, a l'Alt Penedès. El fill, de 10 anys, ja el van trobar, mort. El cotxe també el va localitzar, però buit i destrossat per una riera que va passar d'estar totalment seca a pujar fins als 3 metres d'aigua.
La gent que va veure el cotxe que creuava la zona del riu i ja es preveia que hi havia aigua i ho va intentar igualment i el va arrossegar.
És que és una rierada que de zero ha sortit aquest caudal, però pel menys 30 anys que no havia vist una riera tan gran.
L'operació de rescat ha ampliat la zona on el busquen fins al riu Anoia, a 17 quilòmetres d'on l'aigua va arrossegar el vehicle.
Catalunya al dia.
Conseqüències funestes d'una tarda de pluges torrencials. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia.
Cada vegada més freqüents a Catalunya.
I que també han provocat inundacions, esllavissades i rescats d'excursionistes a Montserrat.
Des del Patronat de la Muntanya ja reclamen un pla com el que s'aplica quan hi ha risc d'incendi.
Estaria bé disposar d'una eina similar que, en motiu de perill per pluges torrencials, l'accés al parc natural estigués tancat.
Al delta de l'Ebre, la pedregada ha fet molt de mal a l'arròs perquè molts camps ja estaven a punt de ser segats i també ha afectat l'escola de Sant Jaume d'Enveja. Va caure un dels murs i avui no s'hi pot fer classe.
I serem amb el nostre corresponsal, amb en Jordi Barranca. També serem a Montserrat i a Sant Quintí de Mediona, les zones que més han patit els estralls, uns aiguats que han afectat les carreteres. Encara es manté alguna incidència? Qui Piari, Txell Garriga.
Bon dia. Doncs gran part de les afectacions d'ahir a les carreteres ja s'han pogut restablir, però sí que fins fa tot just poca estona encara hem tingut un carril tallat, per exemple, a la C-16 o a la C-58 a Terrassa per vessals de la via, ara ja reoberts, i a aquesta hora es manté tallada la BB-5106 a Argentona per la caiguda d'arbres a la via, una situació que també ha obligat a tallar fins ben bé a mig matí la BB-5301 al Brull, ara però ja reoberta.
I les pròximes hores seran més tranquil·les pel que fa al temps, Francesc Maurí?
Bona tarda. Sí, molt més tranquil·les, clarament. No fa net del tot, algun ruixat aquesta tarda al Pirineu, localment amb un palet de malícia. Res a veure, però, com dèiem, els aiguats d'ahir, que recordem-ho, a tocar del lloc de la tragèdia, molt a prop d'aquest torrent del Duc, a la zona de la Font del Bosc, aquesta urbanització, van caure 130 litres per metre quadrat. A Montserrat s'hi van acostar, aquest registre del 130-127. Per tant, aiguats molt forts i aquesta pedregada més que notable a l'àrea de Riumar, Sant Jaume d'Enveja i alguns indrets. La previsió, a més, ens porta aquest descens de la temperatura, evident que demà i demà passat encara es notarà més. I aquest vespre, a les 8:20, arribada de la tardor oficial astronòmica.
Tot això en un dilluns amb una mobilitat encara més complicada i que ha fet que alguns hagin hagut de matinar encara més pels trens.
No en circulen entre Gavà i Sitges a la línia R2 sud de Rodalies. Tampoc trens regionals del sud. No n'hi haurà tota la setmana a causa d'unes obres.
I sorprenentment aquesta vegada els usuaris estaven satisfets amb la informació que han rebut i amb el servei d'autobusos amb què es cobreix el tram afectat.
Bueno, la veritat és que bé, molt bon viatge. Bueno, de moment bastant bé, m'han indicat força bé.
Crec que avui està ben muntat. Jo espero que arribem bé.
I també passarem per Mataró. Des de primera hora del matí hi ha en marxa un dispositiu dels Mossos a la capital del Maresme per desallotjar un campament il·legal instal·lat en uns terrenys rústics.
On hi vivien més d'un centenar de persones, l'Ajuntament de Mataró feia temps que demanava al jutge intervenir.
De seguida ho anirem desplegant tot, amb l'orella parada a Sant Quintí de Mediona, perquè està prevista una compareixença dels bombers per informar sobre les novetats de l'operació de rescat a l'home a qui les rieres van dur dins del seu cotxe amb el seu fill de 10 anys, el qual ja van trobar mort. Això és el Catalunya al dia, un programa que fem possible les 4 delegacions de Catalunya Ràdio, amb en Quim Balaguer als comandaments, l'Aurora Guindo a la producció, en Dani Jiménez al control tècnic i la Montse Duran al control central. I també l'Eudald Serra, els esports. Què ens portaràs avui, Eudald?
Doncs aquest vespre se celebra a París la gala de la Pilota d'Or, on el Barça acapara fins a 17 nominacions. Entre tots els nominats blaugranes destaquen els noms de Lamine Yamal o Aitana Bonmatí. Tot això l'endemà de la victòria blaugrana amb el Getafe. A Girona estarem pendents del que dirà Mitchell abans del partit de Lliga de demà davant l'Atlètic Club de Bilbao. A Tarragona, la segona derrota consecutiva del Nàstic a la Lliga de la Primera Federació col·loca els granes en zona de descens i amb els primers rumors sobre el nou projecte. I a Lleida analitzarem el tercer empat en 3 jornades de l'Atlètic Lleida, l'any que s'estrena a Segona Federació.
Tot això quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia. Abans encara ens queda tot el Catalunya al dia per davant. Comencem. Catalunya al dia. Els bombers, amb l'ajut de drons i helicòpters, continuen buscant l'home que va desaparèixer ahir, juntament amb el seu fill de 10 anys, arrossegats per la crescuda sobtada de la riera de Sant Quintí de Mediona. El nen ja el van trobar mort i l'home el busquen a la llera i als voltants de la riera, però també a la desembocadura de l'Anoia, a 17 quilòmetres d'on va desaparèixer. Unitat Mòbil a Sant Quintí de Mediona, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
Hola, molt bon dia, Estel.
Aquest matí els bombers han reforçat el dispositiu.
Sí, Estel, els bombers treballen sense descans en aquest perímetre ampliat, com deies, a 17 quilòmetres, i la recerca es fa per terra? Per terra, amb aixades. Sota l'aigua, amb bombones d'oxigen. I per aire, amb helicòpters i drons. La unitat canina dels Mossos també ha desembarcat. No hi ha destrosses més enllà de les lleres i alguns camins, que estan plens de canyes i branques. Hem acompanyat la unitat subaquàtica dels GRAE. Amb perxes han estat punxant al fons de la riera i submergint-se a l'aigua, que avui és ben tèrbola, en aquesta riera que normalment no porta més d'un pam d'aigua i que ara encara fa ben bé un metre. L'alcalde del municipi, Bernat Catassús, explicava a aquesta emissora que la crescuda va ser molt sobtada.
Va passar una cosa que és molt típica del clima mediterrani, que són pluges molt intenses en molt poc temps, i això va passar tant aigües amunt com en petita part aquí a Sant Quintí. Això va fer doncs, que la riera del riu Mediona, que normalment doncs, no hi baixa aigua o en baixa molt poca, passés a portar una alçada de 3 metres d'aigua, amb el que tot això implica d'arrossegar arbres, arrossegar canyes i arrossegar tot el que es trobava per davant.
I és que, Estel, segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, el riu Bitlles va registrar ahir una punta màxima de 59 metres cúbics per segon.
I què se sap de com va passar aquest accident? Perquè ara just començar sentíem, no?, que havien vist alguns veïns com aquest cotxe intentava creuar, li deien no ho fes, però malgrat tot i malgrat que ja baixava aigua, va creuar.
Sí, aquí totes les versions són coincidents. Ho explicava ahir al vespre la consellera d'Interior, Núria Parlon. Avui l'alcalde de Mediona ens ho confirmava també. A falta d'un informe oficial dels Mossos d'Esquadra, pare i fill anaven al cotxe, eren veïns arrelats al municipi, l'home coneixia el territori i amb un excés de confiança va travessar el torrent, amb la mala sort que just quan feia la corba per sortir-ne li va enxampar la llengua de la torrentada. El vehicle va quedar atrapat. El vehicle, de fet, continua al lloc de l'accident. S'haurà de retirar, però ara, evidentment, les tasques es centren en la recerca.
Molt bé, doncs gràcies, Miquel Jarque, amb la unitat mòbil amb en José Antonio Rodríguez de suport. Tornarem a Sant Quintí de Mediona perquè hi ha prevista cap a aquesta hora una compareixença del sotsinspector dels bombers, Guillem Amorós, que és qui està coordinant aquest dispositiu de recerca. Fins ara, Miquel.
Fins ara.
La normalitat, mentrestant, ha tornat a Montserrat després del patac d'aigua que ahir va obligar a evacuar una 60ena de persones que havien pujat a la muntanya malgrat els avisos de pluja intensa. Ja s'hi pot accedir per carretera, també amb l'aeri al cremallera, però els funiculars de Sant Joan i de la Santa Cova continuen fora de servei. Des del Patronat de la Muntanya de Montserrat demanen a Interior poder tancar els accessos quan hi hagi risc d'aiguats, igual que es fa quan hi ha risc d'incendi. Anem a Montserrat ara, Maria Núria Rebelle, bon dia.
Hola, bon dia. Si no fos perquè veus aigua a la carretera i treballadors que estan retirant les pedres i el fang en diversos punts per accedir a Montserrat, no diries doncs, que ahir hi va haver aquell fort aiguat. Veiem grups de turistes que segueixen el seu guia, les parades del Mató, els excursionistes i també els passejants que visiten l'abadia de Montserrat. Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat, en unes declaracions al 3CAT Info demana recomana a Interior poder tancar els accessos al parc quan hi hagi també el risc d'aiguats, igual que fan quan hi ha el risc d'incendis.
Així com tenim un pla Alfa 4 per al risc d'incendi en el qual tanquem l'accés al parc natural, estaria bé disposar d'una eina similar que, amb motiu de perill per pluges torrencials, l'accés al parc natural estigués tancat.
Tilla d'imprudents les persones que ahir es van endinsar a la muntanya, tot i haver-hi els avisos els dies previs de fortes pluges.
Bueno, hi ha un cert punt d'imprudència quan estaven avisats des de feia dies que diumenge a la tarda hi havia la possibilitat de pluges torrencials a la Catalunya central, i Montserrat està a la Catalunya central.
Tothom està poguent fent les seves visites, com explica aquest jove.
Amb normalitat. Sí, sí. Bueno, hem visitat sobretot el monestir, aquesta zona d'aquí.
I també funcionen amb normalitat a les parades que venen formatges i mató, com ens diu el Juan, que ahir també va viure l'aiguat.
Bueno, va caure molta aigua i bastant temps, bastant seguit. Avui tot normal, sí. Més aviat va ser les carreteres o puestos que s'inundaven una mica, però bé.
Es calcula que d'aquí a un parell de dies, com a molt, torni a estar en funcionament el funicular de Sant Joan.
Passen 11 minuts de la una del migdia i és que no només la Catalunya central i el Penedès van quedar afectats per aquestes pluges torrencials d'ahir. A l'Ebre també en van sortir malparats. A Sant Jaume d'Enveja, al Montsià, encara no saben quan hi tornarà a haver classe al poble. La pedregada d'ahir va fer caure un dels murs del pati i també va causar desperfectes a la teulada. A banda, també ha impactat de ple en el moment més important pels arrossers, que és la campanya de la sega. Anem, doncs, a Sant Jaume d'Enveja. Jordi Barranca, bon dia. Avui no hi ha classe. Sabem quan i on es reprendran?
Doncs ara mateix no ho saben. Estel, a mig matí han arribat els arquitectes i també els bombers per inspeccionar l'edifici. A partir de la valoració que en facin, l'Ajuntament i els serveis territorials seran els que decidiran com es reprenen les classes. Ja es treballa també l'opció d'habilitar equipaments municipals. Mentrestant, i en paral·lel, municipis i també nuclis veïns han ofert els seus espais. Així ens ho deia Teresa Solsona, alcaldessa.
Més que nosaltres anar en busca dels col·legis del voltant, han sigut ells els que ja ens han oferit, igual del Tebre com Montells, les seues aules per a poder reubicar alguna classe o algun grup de nens. Estem esperant de que la valoració dels tècnics per a poder prendre consciència, no?, de com ho podem arreglar i de com ho podem fer.
On sembla que la represa sí que serà més ràpida és a la llar d'infants.
I ens comentaves que també hi havia hagut danys a la pagesia. No sé si és massa d'hora ja per alguna valoració.
Doncs mira, segons càlculs d'Unió de Pagesos, unes 2.000 hectàrees són les afectades. La zona més mala feta és aquí a Sant Jaume. Josep Antoni Vidal, responsable del sector del sindicat.
El marge dret, uns 1.800 o 1.000 hectàrees, l'arròs llarg li ha afectat més, al redó no tant, i va començar una zona de per aquí a la Cava, el que seria pavelló, camp de futbol, i ha anat una franja direcció a Sant Jaume, Balada, Torrassa. Tens també una zona a Riomar.
En paral·lel, els pagesos s'afanyen a segar els camps que s'han salvat i que ja estan a punt i reclamen, això sí, que els paritatges siguin correctes.
Mentrestant, els rius ja han tornat a la normalitat després d'una tarda, la d'ahir, en què es van haver d'activar diversos avisos per la pujada del nivell de l'aigua. On sí que es continua veient l'impacte de les pluges és els embassaments, que en menys de 24 hores han guanyat 2 hectòmetres cúbics. Són 2.000 milions de litres d'aigua, 2.000 milions. És una mica menys que el que gastem en un parell de dies. Montse Poblet, bon dia.
Bon dia. Les pluges van impactar sobretot a l'Anoia i als trams baixos del Llobregat i del Besòs, on es van haver d'activar, com deies, diversos avisos per la superació dels llindars d'alerta. Sant Vicenç dels Horts, per exemple, el Llobregat va arribar a baixar més de 500 metres cúbics per segon i a Sant Joan d'Espí van rondar els 400. Al Besòs, el nivell més alt es va registrar a Santa Coloma de Gramenet, on es va arribar als 122 metres cúbics per segon. Van pujar ràpid, però també han recuperat la normalitat amb molta celeritat. Els pantans encara no ha entrat tota l'aigua que va caure a les capçaleres, però des d'ahir hi ha hagut una pujada de 2 hectòmetres cúbics. Els tenim per sobre del 74% de capacitat, 2 punts més que el 10 de setembre, quan va començar la remuntada, i 46 punts més que la mateixa data de l'any passat. El nivell més alt el trobem a la Llosa del Cavall, amb un 88% de reserves, seguit de la Baells, que se situa al 86, i Foix, que està al 85.
I avui hem demanat al Marc Vidal. Marc, bon dia.
Què tal, bon dia.
Que vingués una miqueta abans perquè, justament, les pluges d'ahir, els seus efectes, l'endemà són els temes de Catalunya més vistos avui a la web i a l'app del 3cat Info.
Sí, aquesta notícia que hem estat comentant fins ara, no? Aquesta mort d'aquest menor, també el seu pare desaparegut a Sant Quintí de Mediona, aquests diversos excursionistes ahir que van haver de ser rescatats a Montserrat, són dues de les notícies més clicades a la web i a l'app del 3cat Info. De fet, podreu veure aquí les imatges i els vídeos, que molts d'ells són bastant espectaculars, sobre l'aigua que queia, per exemple, ahir a la zona de Montserrat, no? I també aquest matí, com a notícia més vista, tenim aquest desallotjament a Mataró, aquest campament il·legal que des de fa 4 anys doncs, creixia als afores de la ciutat.
De seguida anirem cap allà amb la nostra corresponsal al Maresme, amb la Marta Vallès, que ho ha estat seguint des de primeríssima hora. I fa un any, de què parlàvem?
Doncs mira, Estel, també parlàvem d'aiguats.
Fue horrible por la mañana. Fue un par de horas que de una agua impresionante. El mar
en aquest cas, la zona més afectada també va ser les Terres de l'Ebre, era l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, ho recordareu, es van acumular precipitacions de 76 litres per metre quadrat, fins a 100 en algun punt. Allà hi va haver una esllavissada que va obligar a evacuar 18 persones i van poder tornar sense problemes, però la diferència amb l'actualitat és que en aquells moments dèiem a la informació que els embassaments continuaven buits i ara mateix, com acabem d'escoltar...
Clar, sí, ara sentia la Montse Paulet i pensava que diferent a les xifres de no fa pas tants mesos enrere...
Totalment. I es van aprovar doncs, diverses ajudes pels afectats de l'Ametlla de Mar. Van ser unes de les inundacions grosses d'aquella tarda.
I algun altre tema també del qual vam parlar al Catalunya al Dia?
Sí, perquè fa un any al Catalunya al Dia vam fer una informació molt interessant, una radiografia dels autònoms, que jubilaven 14 mesos més tard i cobraven 635 euros menys de pensió, una situació que ara hem consultat i que efectivament es continua estable, diguem, i aquesta bretxa salarial entre assalariats i autònoms quan es jubilen.
Molt bé, doncs gràcies, Marc.
Adéu-siau. Bon dia.
Catalunya al dia.
Passen gairebé 2 minuts d'un quart de dues del migdia. El primer matí de tall a la línia R2 sud de Rodalies entre Gavà i Sitges no ha comportat problemes greus en el dispositiu que combina trens i autobusos. Alguns usuaris s'han queixat, però, de falta d'informació, novament, sobretot a les estacions i de com se'ls allarga el temps de viatge, sobretot si van en trens regionals que comencen i acaben a Cunit. Des d'allà hi ha autobusos que connecten amb la zona universitària de Barcelona.
Para Barcelona, por aquí. ¿A dónde van?
Aquest és l'ambient que hi ha des de primera hora a Cunit amb els informadors redirigint els fluxos d'usuaris que de cop i volta baixen d'un tren cap als autobusos. En aquesta estació hi tenim, i ha estat de fet durant tot el matí també, en Manel Sastre. Manel, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Com els va als usuaris que fan trajectes més llargs?
Doncs mira, ara mateix precisament arriba un dels trens regionals. Aquí molta paciència i indignació a parts iguals entre els milers de passatgers d'aquests regionals que han decidit fer la gincama que els ha proposat aquesta setmana Renfe. Els trens arriben aquí puntuals, molt plens, i sovint també hi ha llargues cues per embarcar els molts autobusos que hi ha aparcat just aquí al davant. En general, però, tot està funcionant amb una certa fluïdesa, això sí, com deies, allargant molt els temps del trajecte i en alguns casos més d'una hora i mitja.
Bueno, la veritat és que bé, molt bon viatge. Bueno, de moment bastant bé, m'han indicat força bé.
He sortit abans, sí, per ser de cas.
He llegado y he visto que la estación de siempre de Barcelona pues no estaba y le he preguntado y me dicen no, es que hay transbordo y me queda un poco parada.
Crec que avui està ben muntat, jo espero que arribem bé.
O sigui, el que no pot ser és que surti des de les 5 de la matinada de Reus i estigui arribant a Barcelona a les 9, 4 hores de trajecte.
Opinions per tots els gustos, però en general els que es resignen són uns quants, però la gran majoria és que aquest allargament dels temps de... Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies, es queixava avui de la falta d'informació que hi ha a moltes estacions i demanava la gratuïtat aquesta setmana per compensar els problemes que els genera els usuaris.
Habitualment el regional va força malament. Estos dies del tall no vull ni pensar. O sigui, el fet de baixar a Cunit, agafar un autobús, no hi ha horaris... Llavors jo, en vista de tot això, he decidit d'agafar l'opció de l'avant. Primera, és més cara, però t'assegures d'arribar. I segona, inverteixo més temps.
I aquesta era la Maria Teresa, una usuària que ha decidit passar-se a l'Avant, els trens que van per la línia d'alta velocitat i estalviar-se tot aquest recorregut i els transbordaments. També hi ha gent que ha decidit fer teletreball o buscar alternatives de transport per evitar aquestes llargues durades dels viatges.
Doncs gràcies, Manel Sastre, des de Cunit. Bon dia.
Bon dia.
Mentrestant, Renfe destaca que l'operatiu es fa amb fluïdesa i la Generalitat demana que s'evitin desplaçaments prescindibles. La companyia i l'administració han fet un primer balanç d'aquest dispositiu que durarà tota la setmana. És un dispositiu que han fet i que han donat explicacions des de Sitges i hem tingut des de primera hora també en David Àngela. Bon dia, David.
Hola, bon dia. Doncs primer dia superat sense entrebancs. El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, el valora positivament aquest operatiu.
S'estem fent seguiment des de primera hora als diferents punts de transbordament. S'està donant una fluïdesa en el passatge que va de l'estació cap als busos i dels busos cap a l'estació. En principi, aquesta valoració és raonablement positiva.
Per la seva banda, la directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Susi López, demana als usuaris que aquesta setmana evitin desplaçaments innecessaris.
Que aquells desplaçaments que siguin no essencials, aquells desplaçaments que siguin per mobilitat personal, aquells desplaçaments que es consideren desplaçaments que es fan o bé per compres, o bé per gestions, o bé per temes d'oci, que si és possible es facin la setmana següent.
Mentrestant, els patidors habituals, els usuaris de Renfe, continuen resignats davant d'un servei farcit d'incidències.
Pues mira, avui té Cubelles a Barcelona Sants i la verdad que nos ha retrasado muchísimo el viaje. Tendría que ir directamente a Barcelona, pero he tenido que parar para coger el autobús y después otro tren. Sí, una hora más tarde. Me costará unas 2 hores y media o más.
Renfe i Adif han fet coincidir el tall de Castelldefels amb una setmana on hi ha dues festivitats, la de la Mercè i Santa Tecla, amb la voluntat de minimitzar l'impacte pels usuaris.
I l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, s'ha mostrat crítica amb la situació. Considera que el tall evidencia la necessitat que té el municipi de reforçar la connexió directa amb Barcelona.
El que no pot ser és que Sitges es quedi absolutament aïllat sense transport públic quan ens omplim la boca que la gent ha d'utilitzar el transport públic per no contaminar. M'agradaria veure avui com estan les carreteres, perquè la majoria de gent deu anar en cotxe privat.
Hi ha en marxa des de primera hora del matí l'operació policial per desallotjar un càmping il·legal que s'havia instal·lat feia 4 anys als afores de Mataró. En uns terrenys agraris d'unes 15 hectàrees hi vivien més d'un centenar de persones, moltes famílies en situació vulnerable. Els Mossos investiguen els responsables d'aquest assentament. A la capital del Maresme hi tenim la Marta Vallès. Marta, bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia, Estel, gràcies.
Quina és la situació en aquests moments aquí?
Doncs mira, els 300 efectius entre Mossos, policia local i també molts tècnics municipals continuen encara aquí al campament. És un desallotjament que serà complicat, que està sent complicat, perquè és una part molt gran de terreny al damunt de l'autopista. Aquí hi ha 150 petits habitatges, hi ha des d'espais prefabricats i molt cuidats fins a tendes de campanya, contenidors de camió, cadascú amb el que s'havia pogut habilitar. Hi ha gent que hi vivia de manera permanent i altres durant el cap de setmana. Moltes famílies amb pocs recursos i gent vulnerable que no havia trobat una alternativa per tenir un sostre. Pagaven uns 300 euros de mitjana al mes i un mínim de 7.000 euros per les cases contenidor més econòmiques. Des de l'any 2022, que l'Ajuntament de Mataró havia denunciat l'acampada en terrenys rústics, principalment pel perill potencial que representava. Ho deia l'alcalde de Mataró, David Bote.
L'Ajuntament està fent un exercici de responsabilitat per protegir les persones, per tots aquells elements de risc vinculats a l'electricitat, vinculats al perill d'incendi.
Els Mossos d'Esquadra investiguen els dos germans que tenien llogades les 15 hectàrees de terreny a l'antiga immobiliària La Llave d'Oro, que n'és la propietària. Avui era difícil localitzar-los i alguns dels desallotjats apunten que haurien marxat ràpidament cap al seu país, al Marroc. Cobraven cada mes el lloguer en efectiu i tenien llum i aigua punxats, tot i que ells sí que els hi cobraven els llogaters de les parcel·les. Els Mossos han escorcollat dos domicilis i un local al barri de Rocafonda de Mataró que estarien relacionats amb els investigats i no es descarta la seva implicació en altres tipus de delictes.
Des de Mataró, Marta Vallès, gràcies, bon dia.
Bon dia.
La 1:24. Més coses, el primer informe del Comitè d'Experts per la Transformació i Innovació Social sobre Pobresa Infantil, encarregat pel govern, proposa un complement d'ajuda pel lloguer i una prestació universal per la primera infància. El document constata que les prestacions actuals arriben a poques famílies i que els que les perceben tampoc se'n surten perquè a Catalunya el nivell de vida és més alt que la resta de l'Estat. Barcelona, Mar Riera.
Bon dia. Un de cada tres menors catalans viu en risc de pobresa o exclusió social, una problemàtica que fa anys que s'arrossega i que les ajudes de l'administració no reverteixen, en part perquè són insuficients, segons alerta aquest grup d'experts que demana no només tenir en compte els ingressos de les famílies, sinó també les privacions materials, com d'aliments o roba. A més, alerten de l'impacte de l'habitatge, un factor, diuen, clau en l'empobriment d'aquestes llars. Per això proposen un complement pel lloguer a la renda garantida. La consellera Mònica Martínez Bravo demana tenir-ho en compte en la reforma que s'està fent al Parlament.
Permetre que via reglamentària es puguin crear complements a la renda garantida. Si aquesta porta finalment és una porta que posem a la legislació, en el futur podríem ser capaços de desenvolupar complements, com fem un complement d'infància, doncs es podria pensar en complements d'altre tipus.
L'informe també alerta de les elevades taxes de persones que tindrien dret a moltes prestacions però no les demanen. Un fenomen complex que en part es deu al desconeixement, a la vergonya o a les dificultats per recollir documentació. Per això es demana més informació, simplificar processos i automatitzar les ajudes.
Gràcies, Mar. Tret de sortir d'avui de la campanya de vacunació de la grip i la Covid de la tardor. En aquesta primera fase s'inclouen els col·lectius més vulnerables, com les persones de més de 80 anys, les persones que viuen en residències de gent gran i també les dones embarassades. Anem a l'Hospitalet de Llobregat. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
És una campanya que comença amb novetats aquest any.
Sí, per primer cop aquesta primera fase inclourà dos col·lectius que són els principals transmissors de la grip i la Covid. Estem parlant dels infants, que se'ls vacunarà només de la grip, i també el personal sanitari, que se'ls vacunarà de grip i de Covid. Ho explica Elena Olmeda, que és infermera del Centre d'Atenció Primària a l'Ambra de l'Hospitalet de Llobregat.
Però nosaltres també, perquè som transmissors d'aquesta malaltia, no? A vegades dius, no, doncs jo no em vacuno perquè ja he passat, no?, amb molts virus, però al final és una responsabilitat social corporativa, no?, que diguem, per mi, per tu i per tots nosaltres. Per mi ha sigut un encert que puguem ja entrar en aquesta primera fase de vacunació.
El fet que s'incloguin en aquesta primera fase el personal sanitari i els infants obliga el departament a reorganitzar els recursos per vacunar tothom, però segons el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, l'objectiu és evitar al màxim les infeccions per no sobresaturar els CAPs i els hospitals.
S'ha de fer cada any per protegir-nos en part de la infecció i sobretot de les conseqüències de la infecció si arribem a adquirir les malalties, i d'aquesta manera rebaixar la càrrega de malaltia en el sistema sanitari.
I la resta de la població, quan ho podrà fer?
D'aquí unes 3 setmanes, el 13 d'octubre, s'obrirà la vacunació a la resta dels col·lectius indicats, és a dir, persones a partir de 60 anys, menors d'aquesta edat en condicions de risc, residents a centres d'atenció a la discapacitat, docents i personal dels serveis essencials, entre d'altres. Tots poden demanar cita a través de La meva salut o trucant al seu centre d'atenció primària.
Doncs tenim en Miquel Jarque, Sant Quintí de Mediona. No sé si hi ha novetats en relació a la recerca de l'home que ahir va arrossegar una rient en aquest punt. Miquel.
Doncs mira, sí, hola, Estel. No tenim confirmació oficial, però t'escriuré el que acabem de viure. Han arribat els bombers, han parlat amb Mossos d'Esquadra i també amb familiars de la persona que estan buscant. Hi ha hagut una corredissa, una desbandada de familiars i amics cap a una zona que ara mateix està precintada. Nosaltres no hi tenim accés. Extraoficialment ens han dit que hi ha novetats al respecte. Sembla molt probable, tot i que no tenim confirmació oficial, que s'hauria trobat el cos d'aquesta persona que buscaven. És el pare d'aquesta criatura, víctima de 10 anys, que ahir, conduint un cotxe, va intentar travessar el torrent a la riera de Sant Quintí de Mediona i se'ls va endur. Ara mateix, el que estarem a l'espera, és per això que també s'està endarrerint aquesta comparació compareixença de bombers i de Mossos d'Esquadra. Per tant, estem a l'espera de la confirmació oficial, que és pràcticament el que sembla és que s'hauria trobat aquest cos aquí molt a prop de la Riera i que ara mateix l'estarien traslladant.
Entesos, Miquel, doncs esperarem la confirmació d'això del que sembla apuntar que haurien localitzat el cos d'aquest home que conduïa ahir el cotxe que la Riera se'n va endur amb el resultat funest de la mort tant del fill de 10 anys com de la persona que estan encara buscant. Fins ara.
Fins ara, Estel.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I a pocs segons per arribar a 2:15 del migdia. Seguim amb altres informacions en relació, en aquest cas, amb l'economia. Les condicions del crèdit i la immigració van dinamitzar l'economia catalana el 2024, segons l'anuari econòmic comarcal del Banc Bilbao Vizcaya Argentari, el BBVA. Aquest estudi també indica que les comarques de Girona, les de l'àmbit metropolità i les del Pla de Lleida i comarques de muntanya són les que més van créixer a Catalunya. Ho resumim tot plegat des de Barcelona. Sara Riera.
El país en general va bé, però encara hi ha territoris on els està costant més remuntar, com el Camp de Tarragona o les Terres de l'Ebre. Les zones que han pogut créixer més aquest últim any són les que concentren més sector terciari, hoteleria, transports o activitats recreatives, que han aportat fins al 40% del valor afegit a l'economia. El director de l'estudi, Jaume Oliver, feia aquesta fotografia.
Aquesta llesca de Girona, de Gironès, Garrotxa i la Selva, enllaces amb Osona, Vallès Oriental, Barcelonès, Pla de Lleida, comarques de muntanya, Baix Penedès i Montsià. Aquest és el mapa de les comarques que creixen.
L'estudi també destaca el fort creixement de la indústria, que en els últims anys havia tingut problemes i ara millora la seva activitat gràcies sobretot a les alimentàries. La construcció encara pesa poc i el sector primari ha crescut una mica. Un dels grans motors de l'expansió més enllà de la millora en les condicions financeres a Catalunya ha estat el xoc demogràfic, segons ha volgut destacar Oliver.
100.000 persones anuals, no és el creixement dels primers 2.000, però, com poden veure, és una gran diferència sobre el llarg període que va des de 2008 fins a 2019. I aquest creixement, més del 100% és procedent de la resta del món.
El BBVA remarca que l'any passat el PIB català va créixer el 3,6% i per l'any que ve s'espera un creixement en sintonia amb l'estatal frenat de l'1,7%.
Doncs un dels sectors responsables d'aquest creixement és en part el turisme. A Naut Aran hi ha més de 200 pisos turístics situats als entorns de l'estació d'esquí de Baqueira-Baret que no es poden anunciar a les plataformes digitals. I per què no? Doncs perquè no compleixen amb tots els requisits que ara mateix exigeix el govern espanyol per figurar en el nou registre de lloguer de pisos turístics. Sofia Cabanes, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Potser 200 pisos en semblen molts, però és que parlem d'un municipi on els habitatges turístics arriben a 1.270.
Sí, de fet, Naut Aran no arriba ni als 2.000 habitants i ofereix, segons l'IDESCAT, fins a 7.000 places en estos pisos turístics. El cas és que, segons hem pogut confirmar a través del registre de la propietat de Viella, que és qui atorga els números d'identificació que permeten inscriure els pisos a les plataformes, la gran majoria d'estos 200 habitatges presenten defectes de forma en les sol·licituds.
I ara, què passa amb aquests pisos? Són il·legals, per tant?
No són il·legals, perquè compleixen tots els requisits que marca la llei catalana, però ara hauran de presentar una nova instància per figurar al registre de lloguer de pisos turístics. El govern espanyol ja ha plantejat que tots els pisos turístics que no es puguen regularitzar s'acaben convertint en lloguers de llarga durada, però això no ha agradat gens a l'Ajuntament. César Ruiz Canela és l'alcalde de Naut Aran.
El mercat regula. Totes aquelles viuendes, si són de lloguer turístic, així, no serien destinades als treballadors. Però amb aquest pràctic que hi ha així, és impossible. I la gent que paga 1 milió o 2 milions d'euros per comprar-se la viuenda no te la va llogar 600 euros.
És tot el contrari del que pensa el Consell General. La màxima institució aranesa critica la política d'habitatge de Naut Aran que impedeix a la pràctica l'accés a l'habitatge a veïns i treballadors de temporada. Maria Vergés és la síndica d'Aran.
Naut Aran s'ha negat a regular. S'ha negat.
Per tant, aquest és un model de municipi, jo penso que és un model totalment erroni, i penso que no aquestes donades ens haurien de pujar esculus a tutti.
A la Vall d'Aran, només el 36% de tots els habitatges construïts són primeres residències.
Doncs una tercera part. Gràcies, Sofia, bon dia.
Adeu, bon dia.
La 1:34, els tres partits que conformen l'oposició a l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, a la comarca de la Selva, han presentat una moció de censura contra l'alcaldia que té ara mateix Junts. Girona, Núria Paraire, quina és la situació al consistori?
Hola, bon dia. Doncs la moció l'han presentada Independents de la Selva, la CUP i Esquerra Republicana, que sumen 11 regidors, per tant, la majoria absoluta. L'objectiu de la moció és prendre l'alcaldia Junts, que governa amb el PSC. Actualment formen un govern en minoria amb 6 regidors. L'oposició ha acusat l'actual govern de falta de diàleg i de transparència i es preveu que el nou alcalde sigui Pep Prat, d'Independents de la Selva.
Sapiguem arribar doncs, a dur a terme tots aquests projectes durant aquest any i mig que ens queda i demostrem al poble que realment estem aquí per intentar canviar les coses que no funcionen, que no ens agraden, que volem un poble més agradable, més net.
El ple per aprovar la moció de censura es farà el 7 d'octubre.
I des de les últimes eleccions, el govern municipal de Santa Coloma de Farners, que ja hi ha hagut diverses aliances que s'han trencat, no?
Doncs sí, perquè les municipals van deixar uns resultats molt igualats entre partits. Junts té 5 regidors, un més que Independents de la Selva i la CUP, que en tenen 4 cadascun. En un primer moment es van aliar els dos partits més votats, Junts i Independents. Però després d'un any i mig, Independents va decidir sortir del govern per discrepàncies. Aleshores, Junts va buscar un nou soci de govern i va pactar amb el PSC.
Més política municipal, Janet Sanz, actual líder dels Comuns a l'Ajuntament de Barcelona, deixarà l'escó de regidora abans d'acabar l'any i també es retirarà de la primera línia política. Els Comuns es queden sense un dels actius polítics per optar a l'alcaldia a les eleccions municipals que s'han de fer el 2027. Barcelona, Jordi Corbalan.
L'anunci l'ha fet des de la superilla del carrer Consell de Cent, el llegat més emblemàtic i a la vegada controvertit que Janet Sanz deixa la ciutat després de 3 mandats i mig com a regidora. Ho ha fet acompanyada de la vella guàrdia d'Iniciativa, en Jaume Bosch o Ricard Gomà, i de la direcció dels Comuns, amb Jèssica Albiach, Candela López, Gemma Tarafa i Gerardo Pissarello, un dels noms que és a les travesses per ser el candidat dels Comuns a l'alcaldia el 2027. L'actual presidenta del grup municipal de Barcelona en Comú assegura que la decisió de plegar és estrictament personal i que l'ha meditat des del començament del mandat.
És evident que no ha estat fàcil, però estic absolutament convençuda que és el moment. Sempre he pensat que el més difícil a la política no és entrar-hi, sinó és sortir-ne i fer-ho bé. I així és com ho vull fer.
Els Comuns posaran en marxa la maquinària per triar el candidat a finals d'any, amb la incògnita de si Ada Colau tornarà a la primera línia política com a candidata. Janet Sanz fa 14 anys que és regidora a l'Ajuntament de Barcelona. Primer ho va ser per Iniciativa per Catalunya i després pels Comuns, com a tinenta d'alcaldia d'Urbanisme i Mobilitat i mà dreta d'Ada Colau.
I Barcelona dedicarà 1,5 milions d'euros a ajudar les ciutats palestines que passaran a ser considerades el districte 11 de la ciutat. Aquesta iniciativa, que l'alcalde Jaume Collboni ja va anunciar en el seu viatge a Jordània, proporcionarà suport econòmic, humanitari i tècnic per atendre els palestins i ajudar-los en la reconstrucció. Jordi Canal, bon dia.
Bon dia. Collboni assegura que Barcelona no pot ser indiferent a un genocidi com el que, segons diu, es comet a Gaza i també a Cisjordània. Per això recupera la iniciativa solidària que ja es va fer durant la guerra de Bòsnia, quan es va declarar Sarajevo l'11è districte de la ciutat, ara amb els territoris palestins.
El terme reconstrucció és pertinent justament pel que està fent Israel, és destruir. I després de la destrucció haurà de venir la reconstrucció. I allà estarà Barcelona. I allà estarà el districte 11 per prestar els seus enginyers, arquitectes, treballadors socials, metges, mestres, allò que calgui.
La iniciativa, que va aixecar algunes crítiques dels grups municipals perquè no se'ls havia consultat, ha rebut els agraïments en vídeo de diversos alcaldes palestins. L'ambaixador de Palestina a Espanya, present en l'acte, ha assegurat que Barcelona demostra una vegada més el seu compromís amb els valors i amb la humanitat.
Catalunya al dia.
Doncs podem tornar a connectar amb Sant Quintí de Mediona. Miquel Jarque, tens confirmació del que ja ens apuntaves fa uns minuts, eh?
Sí, lamentablement, els bombers ens diuen que han localitzat el segon cos pendent d'identificar, això sí, encara a la recerca d'aquí de Sant Quintí de Mediona, el cos, diuen els bombers, encara en prevenció, podria correspondre a la persona que busquen des d'ahir. És aquest pare d'aquest nen de 10 anys que ja van trobar ahir a la nit mentre que va ser amb una riuada, se'ls van dur al cotxe. Sembla ser que tot apunta a que la confirmació es donarà en pocs minuts, però el que sí que se sap, la confirmació de la identitat, que serà aquesta. Hem vist escenes de familiars que s'atensaven al lloc, que tornaven visiblement afectats. Per tant, doncs, podem confirmar que s'ha localitzat aquest cos pendent d'identificar, que correspondria al pare d'aquesta primera víctima que ahir explicàvem aquí i hem estat explicant durant tot el dia aquí a 3Cat Info. Un altre indicatiu de que s'ha trobat aquesta, que el cos correspondria a aquesta persona, és que veiem molt aturats ara els serveis de recerca. Els bombers tornen amb el material i, per tant, doncs ara faltarà la confirmació oficial, ens falta la compareixença, que s'ha endarrerit, evidentment, per aquesta última notícia funesta de la trobada d'aquest cos que s'estava buscant.
I, efectivament, Miquel, que bombers a través de la xarxa X ja ha fet un missatge de confirmació que, efectivament, han trobat el cadàver d'aquest home que buscaven. Tornarem a Sant Quintí de Mediona per més detalls, si és que arribem a sentir en l'horari del Catalunya al Dia aquesta compareixença del sotsinspector de bombers. Gràcies, fins ara.
Fins ara.
Catalunya al Dia.
És divendres, és dia de mercat a les Planes d'Hostoles, a la Garrotxa, i és el dia també en què hi ha l'oficina itinerant dels Mossos d'Esquadra. Des de l'inici de juliol s'ha posat en marxa una prova pilot en què una parella de Mossos es desplaça per la comarca, i el dia escollit, en aquest cas, a les Planes d'Hostoles, era divendres, i ho va seguir la Laia Claret. Laia, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Primer de tot, Laia, aquesta iniciativa es posa en marxa perquè ho van demanar els pobles.
Doncs sí, mira, perquè no tenen policia local i la comissaria dels Mossos a molts els queda molt lluny. Aquesta parella de Mossos, aquesta oficina itinerant, els dilluns va a Santa Pau, dimarts a Besalú, dimecres a Sant Joan les Fonts, dijous a la Vall d'en Bas i divendres aquí on vam anar, a les Planes d'Hostoles. Una iniciativa del Consell Comarcal conjuntament amb els Mossos.
I com va de moment?
Doncs mira, tant els uns com els altres n'estan satisfets. Els Mossos d'una banda asseguren a 3Cat Info que la iniciativa continuarà fent els retocs que calgui. Blai Ortiz és el cap dels Mossos a la Garrotxa.
Aquestes oficines han vingut per quedar-se. El que sí que és una prova pilot per veure quina càrrega de feina i quina resolució i quin servei efectiu i objectiu donem al ciutadà en les diferents oficines.
I Santi Reixac és el president del Consell Comarcal.
Em penso que n'hem d'estar contents i esperem que tot això doncs, es consolidi i que tiri endavant.
I des del poble, des de les Planes, què hi diuen?
A veure, els veïns amb qui hem parlat ho celebren.
Fantàstic, és un servei que és necessari pel poble. Veies d'anar a Olot, sí.
Sempre que hi hagi un servei més, sempre és positiu, perquè a veure si tens alguna assumpte així per parlar-ne amb ells, doncs almenys saps on hi pots venir.
A més, ha passat una altra cosa, i és que aquest any hi ha hagut un increment d'efectius dels Mossos a la comarca, i per tant, també hi ha més patrulles al poble. Marc Puig n'és l'alcalde.
Quan veia un cotxe patrulla ens deien, Marc, què ha passat? Ara no, Marc, tornem a tenir Mossos, es nota molt més la presència de Mossos, no? I la gent està molt més tranquil·la i molt més segura.
La comissaria itinerant per ara ha rebut una 80ena de visites, sobretot per pèrdua de documentació, permisos de sortida de menors a l'estranger, però vaja, sobretot diverses consultes.
Dos minuts, haurem arribat a 3:15. El pregó de les festes de Santa Tecla a Tarragona va donar pas ahir als dies més intensos de la festa major. L'actriu i activista tarragonina Viviana de Salvador va fer una crida a cuidar més la ciutat i a aprendre a valorar-ne el potent patrimoni històric i cultural. Tarragona, Clara Chavarría Domingo, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Aquesta crida la va fer les administracions, però també la ciutadania.
Sí, de Salvador considera que tothom s'ha d'implicar a millorar la ciutat en aspectes com la neteja, la seguretat, la convivència o la solidaritat amb els nouvinguts, però també va apuntar aquesta importància de preservar i valorar el patrimoni.
Tarragona,
com a mar ens necessita. Els que gestionen i gestionaran i a tota la ciutadania. Porta molts segles ja les seves esquenes. El llegat d'August és present en ella, però ens pertoca a nosaltres la tasca de perpetuar-lo. És ben cert que si no coneixem i cuidem el nostre passat, ens serà gairebé impossible escriure el nostre present. I menys encara preparar el nostre futur.
I el pregó va donar pas a la tronada que precedia el primer Amparito Roca i l'arrencada dels gegants.
I poques hores després, un dels actes més emblemàtics i massius de les festes.
Sí, a mitjanit va tenir lloc la baixada de l'Àliga, els gegants vells, el lleó i la mulassa. Centenars de persones es van donar cita a les escales de la catedral en aquesta baixada en què l'Àliga, que celebra el seu 40 aniversari, ha homenatjat el grup Els Pets, que també commemoren els seus 40 anys. Al bec, l'Àliga hi portava flors, amb els colors de la bandera de Palestina en suport al poble palestí. Avui, ja en la vigília del dia de Santa Tecla, el seguici sortirà amb el cercavila i farà la primera tanda de lluïment. I els balls parlats també prendran els carrers al llarg d'aquesta tarda i nit, quan també hi haurà diverses revetlles amb la música com a protagonista.
I aquesta Amparito Roca que sentim de fons, doncs demà en parlarem a bastament. Gràcies, Clara. Fins demà.
Adéu, fins demà.
I ara, pel que fa a la cultura, la vida als carrers de Nova York als anys 40 protagonitza una nova exposició del KBR de Barcelona. I ho fa de la mà de la fotògrafa nord-americana Helen Levitt. És una de les més importants del segle XX. Montse Mas, bon dia.
Bon dia. Sí, són 220 imatges, la majoria en blanc i negre, d'una de les primeres dones que es va obrir camí en el món de la fotografia documental. Influïda per mestres del gènere com Henri Cartier-Bresson, Levitt va saber retratar l'espontaneïtat de la gent del carrer, sobretot la gent més senzilla de la seva Nova York natal. Joshua Chuang és el comissari de la mostra. She's best
known for her photographs. Pel que és més coneguda és per les seves fotografies fetes als carrers empolsegats del Harlem Hispà i del Lower East Side. Els nens jugant al carrer són uns dels seus temes recurrents, però l'exposició contempla l'interès de l'autora per la humanitat en general. Persones de mitjana edat, gent gran, parlant, interactuant i xafardejant, on ella està purament interessada a retratar el seu gest.
L'exposició és la més completa que se li ha dedicat mai perquè fa poc s'ha pogut accedir als seus arxius i també inclou fotografies inèdites, el seu curt In the Street, treballs realitzats a Mèxic i la seva última etapa en color.
A més de l'exposició de Helen Levitt, el Centre de Fotografia de la Fundació MAFRE també dedica una mostra a quatre joves fotògrafs emergents amb projectes al voltant de la memòria.
Sí, són Bernat Erra, Irina Cervelló, Abril Codunyan i Patrick Martin, que cadascun des del seu punt de vista, ja sigui amb fotografies pròpies o d'arxius, tracten de qüestions com la memòria personal, la col·lectiva i també la construcció de la identitat. És l'exposició en què cada any el centre ajuda a donar visibilitat als nous talents de Barcelona. Per cert, aquest octubre, el Centre KBR farà 5 anys que va obrir portes a la ciutat i des de llavors s'han fet 30 exposicions i han passat més de 380.000 persones.
Molt bé, gràcies, Montse, bon dia.
Bon dia.
Passen 2 minuts de 3 quarts de 2. Això que esteu sentint és l'Escolania de Montserrat interpretant un fragment del Llibre Vermell, un tresor únic al món de la música medieval europea. El llibre, que s'acaba de publicar coincidint amb la celebració del mil·lenari del monestir, és una fotografia sonora d'un moment històric concret del segle XIV. Hi ha col·laborat l'Institut d'Estudis Catalans i aquesta setmana s'ha presentat al Palau de la Música. Corresponsal a la Catalunya Central, Nati Adell, de què es tracta?
Hola, Cel, què tal? Bon dia. Mira, es tracta d'un estudi, una transcripció de cants i danses d'aquesta època gòtica, la música més antiga que té Montserrat, que va fer Gregori Estrada, monjo i exescolar, qui va estar treballant fins que va morir el 2015. Són una desena de peces fetes sobretot pels pelegrins que anaven a Montserrat. N'ha parlat el mateix prefecte de Montserrat, el monjo Efrem de Montellà.
Hi ha una nota en el llibre de Mèrica que diu, mira, com que els pelegrins passen 3 dies aquí a Montserrat i volen cantar i volen ballar, però no tots els cants són adequats per fer en un lloc sant com aquest, no? Proposem aquí uns 10 cants perquè aquests els puguin fer. Llavors, què fan? Doncs agafen músiques que ja existien, músiques que eren conegudes al seu temps, però també músiques que devien compondre ells, i adapten la lletra en el context del santuari de Montserrat.
Efrem recorda, però, que la interpretació del llibre vermell sempre ha estat una cosa molt controvertida, perquè és un manuscrit antic, molt antic, i la transcripció no és cosa fàcil. De fet, hi ha diferents musicòlegs al llarg de la història, sobretot des del segle XIX, que han anat proposant diferents transcripcions, i un d'aquests és justament el Gregori, el pare Gregori, que us dèiem.
Doncs, Nati, ho hem de deixar aquí perquè ara podem seguir en directe la compareixença del sotsinspector Guillem Amorós, sotsinspector dels Bombers, que és qui ha coordinat aquest operatiu de recerca que finalment ha localitzat l'home a qui ahir el cotxe se li va endur la riera i també va morir el seu fill de 10 anys. El sentim.
És Lluís Valls, és el delegat del govern de la Generalitat, qui parlarà en aquests moments.
S'està buscant perquè, repeteixo, el que s'està pendent és de dur a terme les diferents tasques d'identificació. En aquest sentit, per tant, diguem-ne que estem a l'espera per veure doncs, com cal actuar a continuació. M'acompanyen també Guillem Amorós, que és el cap d'intervenció de bombers, i en Pep Plazas, que és el cap de l'àrea bàsica de policia del Penedès, i que són els que els podran ampliar a nivell de detalls molt més tècnics sobre aquesta recerca i sobre el fet doncs, que s'ha produït. Delegado del Gobierno de la Generalitat en la vegueria del Penedès. Bueno, a ver, la búsqueda se inició ayer, una vez conocida esta desaparición, y evidentemente es un hecho en el cual todas las fuerzas de emergencia y de seguridad de la Generalitat de Cataluña y colectivos municipales han llevado a cabo unas tareas de búsqueda muy insistentes, muy persistentes, que bueno, han llevado a este resultado que hemos obtenido hace muy poco, pero que queda pendiente esta identificación. En ese sentido, evidentemente, ha sido una tarea muy ardua, y en la cual hay que agradecer este trabajo que se ha llevado a cabo desde el momento de la desaparición hasta en estos momentos.
En directe per 3CAT Info, en quines circumstàncies s'ha trobat el cos? On s'ha trobat?
Això els hi podran ampliar, si els hi sembla, els cossos de seguretat, que a nivell tècnic els hi podran doncs, ampliar la informació.
Gràcies. Senyor Amorós.
Sí.
I cap endavant, si pot ser.
Parla Guillem Amorós, sotsinspector, cap de servei.
Bon dia a tothom. Doncs avui els bombers han donat continuïtat al servei que havia començat ahir i de fet ja han donat continuïtat aprofitant també que les característiques del dia eren diferents. Penseu que ahir van arribar a baixar 60.000 litres per segon, 60 metres cúbics per segon, i avui estem parlant que la riera en porta una mica més de 100-130 i escaig, no? Això ens ha permès treballar d'una manera diferent i ens ha permès que llocs que ahir hi havia aigua doncs avui no hi són, i hem pogut treballar-hi amb una intensitat. Hem dividit el terreny en una sèrie de sectors, hem pogut fer una recerca intensiva de tots aquests sectors, en alguns casos resseguint la llera del riu, mirant pous que estaven inundats d'aigua i posant-hi els bombers de la part subaquàtica, mirant les parts on eren més agrestes per poder baixar amb el gra i muntanya, els efectius dels diferents parts de bombers rastrejant tot el voral de la riera. I aquest rastreig tan intensiu, degut a les condicions també que han sigut més favorables, ens han permès trobar un cos aquí a aproximadament uns 800 metres del que va ser el punt que es considera que va ser arrossegat el vehicle.
En quines condicions s'ha trobat aquest cos?
Aquest cos s'ha trobat a prop d'un canyar, mig enterrat entre la terra, les canyes i la vegetació.
Doncs aquestes són les explicacions que estan donant ara mateix els caps de la intervenció dels bombers de la Generalitat que han coordinat aquesta recerca del cos que faltava per localitzar d'aquest cotxe que ahir va ser arrossegat per la riera a Sant Quintí de Mediona. Estaven explicant que ha rastrejat la riera i que han pogut localitzar un cadàver a 800 metres d'on va ser arrossegat i que falta encara la confirmació de la seva identitat. Així donem pas als esports quan falten 6 minuts per les 2 del migdia.
Catalunya al dia.
Eudald Serra, bon dia.
Bon dia.
Aquest vespre una delegació nombrosa del Barça participarà a la gala de la pilota d'or que es farà a París. Fins a 17 nominacions té el club blaugrana, tot i que ara mateix sembla complicat que es puguin dur guardons com el de millor futbolista, no?
Sí, i és que entre d'altres nominacions aquestes destaquen, per exemple, els noms d'Aitana Bonmatí i Alexia Putellas, que encapçalen una llista de fins a 6 jugadores del Barça nominades a millors jugadores del món. Ara bé, com deies, les grans favorites ara mateix apunten a que són l'ex blaugrana, ara l'Arsenal, Mariona Caldentei, o la seva companya d'equip, Alessia Russo. Mentre que en l'aspecte o la categoria masculina, Lamine Yamal, Rafinha i Lewandowski, Pedri, són els nominats en l'apartat masculí. En aquesta categoria diuen ara mateix que qui té més números és un altre ex-blaugrana, Dembélé, que ara juga al Paris Saint-Germain, i Lamine Yamal també és un dels principals candidats. El Barça també està nominat a millor club masculí i femení, Hansi Flick, millor tècnic, Lamine Yamal i Cubarsí com a millors joves, Cata Coll com a millor portera i Vicky López com a millor jove. Completen tots aquests aquesta àmplia llista blaugrana que dèiem. L'expedició del Barça, encapçalada pel president Joan Gaspar, viatja a hores d'ara en direcció cap a París.
Això, doncs, sortirem de dubtes aquest vespre. Tot això l'endemà que el Barça fes la feina a la Lliga, guanyant clarament el Getafe, però pagant el preu de la lesió del migcampista Fermín.
Sí, l'andalús es va lesionar ahir en els últims minuts del partit, de fet, el temps afegit, i les proves que li han fet no fa gaire han confirmat que té una lesió al psoes de la cama esquerra que el pot tenir unes 3 setmanes de baixa aproximadament. Però compte, perquè encara fa menys minuts s'ha sabut que un altre blaugrana, Gavi, finalment també haurà de passar demà pel quiròfan per solucionar uns problemes que arrossega des de fa dies al menís del genoll dret i que no ha pogut solucionar amb un tractament conservador que li hem fet fins ara. Es calcula que Gavi pot estar un mes de baixa. A tot això, com deies, l'equip ahir va mantenir la bona línia de joc i de resultats, va guanyar 3-0 al Getafe en el partit que tancava la 5ª jornada de Lliga i que el manté segon a la classificació a només 2 punts del Madrid. Hansi Flick es va mostrar content per la bona dinàmica en què es troba l'equip ara després de l'aturada que hi va haver-hi per seleccions.
M'agrada molt el que he vist en els 3 darrers partits. Vam tenir un gran partit el diumenge passat. Un partit increïble a Newcastle, també. Va ser dur allà, contra un equip molt i molt fort. I avui també. No ha estat fàcil, però ens hem merescut totes les victòries en aquests partits i és el que vull veure del meu equip i estic content de tot plegat.
Ferran Torres, que hi va ser titular en el lloc de Marcus Rashford, ho va aprofitar marcant 2 gols. El valencià destaca la competitivitat i qualitat que té la plantilla.
Clar, al final necessites una plantilla així si vols competir per tot, perquè n'hi ha molts partits i n'hi ha molt poc temps de recuperació i crec que això és un punt molt positiu per a l'equip.
I encara sobre el Barça, en aquest cas l'equip de futbol, ja veus que avui l'actualitat blaugrana va molt farcida, també s'hauria de saber si el partit de Lliga del cap de setmana que ve entre el Barça i la Reial Societat es jugarà a Montjuïc. Això és com un galimaties des que ha començat la temporada.
Seria el de l'any, sí.
En principi s'ha de jugar el dia 28, diumenge, a Montjuïc, a 2:15 set. Però què passa? La Guàrdia Urbana de Barcelona no ho veu gens claures d'ara, perquè vol tancar els accessos a la muntanya a les 8 del vespre per la coincidència aquell dia amb el piro musical de les festes de la Mercè.
Clar, el dia 28. En bàsquet, el Baxi Manresa va sumar ahir a Tarragona el seu quart títol de la Lliga Nacional Catalana després de guanyar el Joventut a la final.
Els del Bages van superar el Joventut a la final, 83-79. Sentim el jugador uruguaià dels manresans, Agustín Ubal, un dels més destacats ahir.
Era mi primera liga catalana y bueno, la ganamos, así que muy contento. Yo sé que para la afición es muy importante esta competición, para la ciudad, así que bueno, que nos llevemos el título es lo más gratificante porque venimos trabajando hace mucho y bueno, ojalá que la temporada vaya bien y con esta sintonía.
Aquesta, com dèiem, és la quarta Lliga Catalana que guanya el Manresa, la segona en els últims 5 anys. El Joventut, per la seva banda, es va quedar sense guanyar un títol, que ha guanyat 11 vegades fins ara, però que no guanya ara des del 2008. Tampoc es va endur la Lliga Catalana Femenina, el Joventut, que va perdre clarament a la final davant el Bàsquet Girona, 91-67.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
És una oportunitat única per descobrir un fons absolutament inèdit, desconegut, d'un personatge capdalt en el que és la història artística dels països.
És Albert Velasco, conservador de l'art, i aquest personatge capdalt de qui parla és Josep Costa Ferrer, més conegut a la seva faceta de dibuixant com a Picarol. Velasco comissaria l'exposició que l'Adrià Codina Art Gallery de la ciutat de Lleida dedica a aquest polifacètic artista d'Eivissa. S'hi mostren des d'il·lustracions que va fer per l'Esquella de la Torratxa o la Campana de Gràcia, fins a peces arqueològiques o 5 quadres de Picasso que ell mateix va regalar a Josep Costa Ferrer i que ara la seva família ha cedit per aquesta exposició. La podreu veure fins al 15 d'octubre. Així, amb aquesta recomanació, acabem avui i tornem demà a la una, que acabeu de passar un bon dilluns.